Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, anem per feina, perquè com els deien, avui els oferirem aquest resum speech del ple i després escoltaran íntegrament el ple extraordinari sobre l'estat del municipi, bàsicament perquè és plat únic, com cada any. Un ple que ve establert en el Reglament Orgànic Municipal, un ple que el ROM estipula que s'ha de celebrar el primer trimestre de l'any, per tant estem en el primer trimestre una miqueta més, i que, a diferència de l'any passat, doncs mira, com a principal titular, així ja d'entrada, d'ahir, és que el ple ahir va anar millor que el de l'any passat, que saben vostès que no només es va eternitzar, sinó que l'oposició va marxar perquè la gestió dels torns de paraula fou d'una altra manera, i és que el ROM tampoc ho estableix així massa, amb massa precisió, eh? El govern per aquí, tal, i no s'estipula massa. I vivim en una època en què, com que ningú no se'n refia de ningú, les coses han de quedar sobre el paper, doncs com en la pandèmia. El regidor tal tindrà 8 minuts de tal, després parlarà l'altre i en tindrà 10. Si no ho fas així, després tots són malentesos. I afortunadament malentesos no n'hi van haver. Bon dia, Joan. I la sessió va anar, doncs, bastant millor que no pas la de l'any passat. Aleshores, més enllà d'aquest titular, en ficaríem un altre, que és un cert, bé, es pot dir així, un cert fair play també en la sessió d'ahir, és a dir, des del punt de vista de l'actitud general, de l'ambient general que respirava, hi podia haver crítica, hi podia haver, doncs, tot el que fes falta, però en cap moment la tensió va anar bastant més enllà.
De fet era com viure una miqueta en dos mons paral·lels. El govern, doncs, intentant doncs explicar allò que entenia que s'havia fet i que s'havia posat com a bases del futur, i l'oposició criticant entre el desgovern, la manca de, per exemple, de contracte de neteja, o la consideració que va fer en aquest cas Josep Maria Tubau de que s'actua com una gestoria, és a dir, que es gestiona el dia a dia
com una mala gestoria. Per tant, hi ha dues visions sobre l'estat del municipi, com era previsible, la del govern i la de l'oposició. En aquest cas, el govern fa valer la seva gestió en l'àmbit de la vivenda, la sostenibilitat, els equipaments i l'hisenda municipal, així com la defensa dels interessos de Sitges en àmbits com la façana marítima o rodalies, i la valentia per entomar processos encallats de fa anys, com el cas del Consorci del Club Natació. I l'oposició entra, en alguns casos, crítiques més dures, en altres una miqueta més contemporitzador, o en altres casos, diguem-ne, mirant una miqueta més cap a cada partit i a la feina que ha fet cada partit. Varen parlar d'un govern majoritàriament allunyat de la visió que hi ha des del carrer, de la percepció real de la ciutadania sobre tot allò que no funciona, amb manca de projecte i manca de lideratge, que segurament van ser els conceptes que més van aparèixer en l'àmbit de l'oposició. I enmig del debat, algunes frases. Ara recuperarem les intervencions, el resum de les intervencions de cadascú, però algunes frases. La del portaveu d'Esquerra i regidor d'Hisenda, Albert Oliver Rodés, que parlant d'aquestes finances sanejades de l'Ajuntament, va dir que el repte no és gastar menys, és gastar millor. Mònica Gallardo, la cap de llista de Junts, la portaveu de Junts, s'obren cometes, aquest és el pitjor any de la democràcia en aquest poble. La de Josep Maria Tubau de Guanyem, m'atreviria a dir que ha estat una legislatura perduda i l'Ajuntament funciona com una mala gestoria. La de Nacho Rubí, de Fets per Sitges, si avui seuen en aquest govern municipal també és possible gràcies a Fets per Sitges, però per les raons que siguin, com els dèiem a l'inici del programa, la frase que permet allò més comentari de cafè és probablement la de la pròpia alcaldessa quan responia a l'apel·lació de Luis Miguel García sobre la manca de valentia del govern. I la frase es pot interpretar de moltes maneres, eh? Però la frase d'Aurora Carbonell va ser aquesta. Havia d'arribar una dona a l'alcaldia, una dona alcaldessa, una dona a l'alcaldia, si volen dir-ho així, per enfrontar-se a molts reptes d'aquests, per enfrontar-se a sectors econòmics i a lobbies molt importants i amb molta força per enfrontar-s'hi. Aquesta frase va permetre també una interpretació de Luis Miguel García, que demanava que li pogués explicar una miqueta més, i una crítica força, força punyent d'Eva García del Partit Popular, referint-se a l'alcaldessa i al seu odi pels homes, quelcom que l'alcaldessa va contestar en el sentit de dir quina intervenció més desafortunada d'Eva García. Però vaja, que és una frase d'aquelles que segurament pot permetre una certa reflexió a partir de, com els dèiem, aquella apel·lació que es va fer sobre si el govern ha estat prou valent o no. I la sessió s'estructurava amb una intervenció inicial de l'alcaldessa i després, per ordre decreixent, o sigui, recordin de com van quedar les eleccions municipals a l'any 23, doncs Esquerra Republicana, Junts per Sitges...
Al revés, Junts per Sitges primer, Esquerra Republicana després.
Perdó, Junts per Sitges primer, Esquerra Republicana després, i així totes les formacions polítiques fins al final. Per tant, va començar l'alcaldessa, va seguir Mònica Gallardo, va continuar Albert Oliver Rodés, després va continuar Luis Miguel García, després de Luis Miguel García, David Martínez, de Sitges Grup Independent, després Carme Gasulla de Vers en Comú Podem, després Josep Maria Tubau de Guanyem Sitges, a continuació José Antonio Gilabert de Vox, després Nacho Rubí de Fets per Sitges, Eva García del Partit Popular i finalment la regidora no adscrita Elena Alonso del Margalló. L'alcaldessa, que va fer valer, com comentàvem fa un moment, per un costat l'habitatge, per un altre la sostenibilitat i per un altre els equipaments, com a tres eixos fonamentals d'acció de govern.
És un format de debat ja complicat, tal com es planteja, i més si a sobre hi ha 10 portaveus i una alcaldessa. És a dir que, perquè al final cadascú fa valer el que vol dir, però no centra gaire en la contradicció. Sí que va bé després, els torns de 5 minuts eren de... O sigui, hi havia un torn del govern per respondre, que tampoc va ser gaire utilitzat.
Llarg, sí.
I després van haver els torns de 5 minuts amb apel·lacions, però al final... La cosa quedava desgavellada en el sentit que és difícil seguir el fil de cada argumentari concret que cada portaveu volia fer referència, perquè doncs cadascú tenia o li donava importància en una cosa concreta. A més, hi ha l'altre factor, el factor que com intervenien com a grups municipals. Clar, hi havia aquest contrast entre els grups del govern, que el que feien bàsicament era explicar el que havien fet les regidories adscrites als regidors d'aquest grup, i l'oposició, que evidentment feien intervencions més genèriques criticant alguns aspectes concrets. No va ser, això sí, un ple de les llistes, com
no
havia estat altres anys.
En alguns moments,
van sortir.
És a dir, vostès poden considerar que es pot abordar un ple de... com ho direm, de l'estat de municipi de dues maneres, des de l'àmbit conceptual, allò de dir una reflexió sobre com està, sobre què podem fer, sobre què tal, o en l'àmbit de la gestió, com en algun moment també va passar, que és el que diu en Joan de les llistes, hem posat tant per aquí, hem posat tant per allà, hem fet allò. Ahir no es va caure, l'any passat,
sí,
l'any passat va ser de por, ahir no es va caure tant en això, sinó que es va centrar la reflexió conceptual a partir d'accions concretes que demostren una forma, com es va també anunciar ahir, una forma de fer, una forma d'entendre, una forma de concebre la gestió política aquí a Sitges. I per aquí va anar sobretot el sentit final de les intervencions del govern.
Correcte. Doncs per això era la reflexió sobre que el format de debat és un format molt poc debat, encara que se li digui debat, però, clar, és difícil fer un debat a no ser que ho tallis encara molt més i vagis més a barraca, que dirien. Però bé, en qualsevol cas, el que comentaves, l'alcaldessa va començar comentant aquests tres eixos que entén ella que doncs són els que suporten l'activitat del govern: habitatge, sostenibilitat i equipaments, fent referència, sobretot destacant la qüestió de l'habitatge, que és la que més preocupa al govern.
Aquests 482 pisos van sortir, eh?
I que al final d'aquestes legislatures, doncs, més de 1.000 habitatges s'haurà, o prop de 1.000 habitatges s'hauran posat a disposició, a més la suspensió de llicències en el cas de les llicències turístiques o el bloqueig d'habitatges, per tant, per incrementar en la mesura del que sigui possible el parc públic. Aquests tres eixos, amb algunes qüestions concretes, com la Masia de Santa Bàrbara, l'estació d'autobusos, el nou CAP, etc., clar, barrejaven qüestions fetes amb qüestions previstes. I això va ser un dels argumentaris que alguns grups de l'oposició van utilitzar per retreure-li al govern, que al final venen com a propis algunes qüestions que
encara estan,
no han sortit
fer,
del paper. I aquest va ser l'argumentari.
Això per un costat, i després l'alcaldessa també va fer valer que en l'àmbit supramunicipal el govern ha intentat defensar els interessos de Sitges
en la façana
marítima, en l'assumpte del Miteco, i a Madif, en l'assumpte de la infraestructura de Rodalies. Va passar-hi un petit miracle, també, però va ser fugaç, eh? Pensaven que sortiria, però l'alcaldessa també es va referir a defensar els interessos de Sitges a Museu Romàntic i Camp Fals, els volem oberts el més aviat possible. O sigui que per primera vegada en un debat sobre l'estat del municipi va aparèixer el Museu Romàntic i Camp Fals, que ja és, perquè l'any passat no van aparèixer. Ara va ser l'única, diguem-ne, l'única intervenció, l'únic moment en què el Romàntic, que farà aquest any 12 anys que està tancat, i Camp Fals, la masia de Camp Fals, van ser protagonistes, perquè de Camp Fals també en va parlar en aquest sentit la regidora Carme Gasulla, per dir que és a punt ja de posar-se en marxa el projecte de remodelació dels jardins de Camp Fals, de l'àmbit de Camp Fals. Bé, per un costat, l'alcaldessa en la seva intervenció va fer valer tot aquest argumentari. El cas de Mònica Gallardo, bé, doncs teníem l'altra cara de la moneda, perquè la portaveu de Junts va començar amb força. Aquest any és el pitjor any de la democràcia en aquest poble i estem davant d'un mandat de la cadira i per la cadira.
Correcte, va dir que el govern va ser establert per barrar el pas i que ha incomplert els acords, i va definir aquest com el pitjor mandat de la democràcia. La prioritat és la foto, segons va dir, i va exemplaritzar especialment com exemple, per exemple, l'escola de música, que neix, segons va dir Mònica Gallardo, de manera obsoleta. També va explicar el que considera com a projectes fallits, l'habitatge social o el mercat municipal.
I, evidentment, va fer referència a la façana marítima, la degradació del passeig i a la situació del Club Natació, en el sentit de que s'ha perdut patrimoni. Fem apunt també aquí sobre la conversa que li va donar el regidor Obert Oliver Rodés sobre l'escola de música. El regidor Obert Oliver Rodés va dir que l'actual escola de música està prevista per 180 alumnes, la propera per 280 alumnes. Mònica Gallardo li va respondre que no parlava tant d'això, sinó del projecte de l'escola de música, del projecte educatiu de l'escola de música. I la regidora de Junts també es va interpel·lar sobre si dins de la sostenibilitat ambiental tanqueu la porta, per Déu, que se sent tot. La sostenibilitat ambiental, també hi entraríem els bufadors que s'utilitzen pel carrer, o la caldera de gas que hi ha a les escoles, o que s'ha substituït a l'escola Esteve Barratxina. Van aparèixer també en alguns dels argumentaris de l'oposició, també en el cas de Mònica Gallardo, la manca d'ordenances fiscals, la manca de pressupost, també com a definitori de la situació del govern. Albert Oliver Rodés, el portaveu d'Esquerra Republicana, que va referir-se a ordenar el futur com una manera de governar, i que des del seu grup s'ha fet valer tot allò necessari per aconseguir un municipi més ordenat, més just i més preparat per al futur. En aquest sentit, Albert Oliver Rodés va fer valer també alguns dels arguments de l'alcaldessa, però va centrar-se també en la situació econòmica de l'Hisenda Municipal.
Correcte, dient que doncs s'ha sanejat força aquesta Hisenda Municipal. Més que la feina del govern, governar també és prendre, va dir, decisions valentes i responsables, i per tant va apel·lar a algunes d'aquestes, com per exemple les suspensions de llicències en el cas d'urbanisme o les modificacions urbanístiques, abans de fer un repàs a algunes, alguns dels aspectes de les regidories que porta Esquerra Republicana.
Oliver Rodés, que també va incorporar un altre element pel debat entre govern i oposició, que ha estat la capacitat de dialogar sobre alguns dels temes. Albert Oliver Rodés, que va dir en veu alta que ningú no li podrà dir en aquest govern que no ha tingut voluntat de diàleg, després que s'hagi materialitzat o no, però en aquest sentit va argumentar que hi ha hagut un esforç sincer per a dialogar, però no ha estat possible arribar a acords. A continuació, Luis Miguel García, que va fer un discurs entre crític i contemporitzador, perquè va voler posar sobre la taula alguns dels reptes de futur que creu que ha d'entomar Sitges, després, com els dèiem, d'una crítica a la manca de lideratge de l'equip de govern. Va dir Luis Miguel García que Sitges va com un vaixell a la deriva, que s'han perdut 3 anys, que hi ha tensions creixents en aquests Sitges també, que ha augmentat de població i que, per tant, veu com els serveis no arriben, neteja, seguretat, mobilitat i habitatge, falta de valentia i diàleg, i això també ho va fer valer Luis Miguel García, que el PSC en alguns moments ha ajudat de manera proactiva a que el govern pogués tirar endavant pressupost.
I va establir els 4 eixos que considera bàsics per aquesta, doncs, per tirar endavant Sitges, que serien l'habitatge, cal un pla ambiciós. De fet, això doncs va ser contestat posteriorment per Carme Gasulla, dient que el pla d'habitatge ja està aprovat.
Sobre allò que hi ha i sobre allò que hi hauria d'haver.
Exacte.
D'alguna manera,
El segon eix seria neteja i convivència, el tercer mobilitat i urbanisme i el quart potencial econòmic i cultural.
Aquests creu el PSC que són els 4 eixos fonamentals a través dels quals Sitges hauria de mirar ja cap al futur en els seus projectes. Com els dèiem, una intervenció que va ser entre crítica en un principi, però després més contemporitzadora o més mirant cap endavant, més enllà de poder criticar la gestió del govern. David Martínez, del Sitges Grup Independent, és d'alguna manera qui més es va apuntar al registre de les llistes de gestió.
Correcte, perquè va parlar dels temes de les regidories de seguretat, de participació ciutadana, de transparència, salut pública, benestar, tradicions i festes, activitats o via pública. Bàsicament, algunes de les fites, algunes de les qüestions que, segons va explicar, han tirat endavant aquestes regidories.
Per si volen una de les moltes xifres que es van donar, la policia ha fet 17.211 serveis. Aquest darrer, 17.211 serveis. Carme Gasulla, de Verds en Comú Podem, que en aquest sentit va utilitzar la seva intervenció també molt des del punt de vista propi, des del punt de vista de la seva formació. Carme Gasulla, que va dir que nosaltres no ens fa por el debat, sempre escoltarem i no oblidem mai d'on venim, un Sitges més just i sostenible per a tothom, i aquí, òbviament, hi va fer molta referència a el que va ser un dels temes troncals del ple d'ahir, a l'habitatge una vegada més.
Exacte, va fer referència precisament a aquests 100 desnonaments
anuals,
i va dir que fins i tot ahir n'hi havia hagut un que també s'havia ajornat.
I el paper discret dels tècnics, o el paper efectiu dels tècnics des de la discreció, per evitar situacions de desnonament.
Però en aquest sentit, per això va emprar bona part de la seva intervenció a parlar d'habitatge, del problema, de com preocupa el problema de l'habitatge. Com deies, també va fer apel·lació a altres aspectes que són de la competència de la seva formació, tant ella com Xavi Ripoll, com la qüestió del medi ambient, i va parlar també de les platges i de la façana marítima.
I del turisme sostenible.
Exacte.
I també l'apunt sobre allò que encara no ha pogut ser, però es vol que sigui, la municipalització de les llars d'infants.
En l'aspecte d'educació.
I en una frase que també va definir molt bé l'estat de la qüestió des del punt de vista de Comuns. Per un costat, podem parlar, va dir Carme Gasulla, d'un canvi de paradigma amb el nou contracte de licitació de les llars d'infants, això és el que va dir, i per tant, està per veure, com també li vam apuntar a Carme Gasulla, si alguna empresa s'acollirà a aquest nou contracte, o si per algunes empreses això serà excessiu o no, i que en un parell de setmanes assignarà el conveni de la reforma de l'escola Esteve Barratxina, quantificat en més de 3 milions d'euros, la reforma de l'escola Esteve Barratxina. Josep Maria Tubau, de guanyem Sitges. Com deia en Joan, Josep Maria Tubau, que va dir que s'han perdut 3 anys, que probablement aquest any que ve també es pot donar per perdut.
I per tant que la legislatura serà perduda.
Que la legislatura serà perduda i que l'Ajuntament funciona com una mala gestoria.
Correcte, va dir Josep Maria Tubau.
Mirin que... si va ser viral aquesta expressió que se la va fer seva José Antonio Gilabert de Vox.
Correcte, correcte. Va comentar Josep Maria Tubau que Sitges s'ha convertit en una mena de parc temàtic del qual els sitgetans en són expulsats i que no és que Sitges visqui del turisme, sinó que és el turisme que viu de Sitges. Va fer també aquesta apel·lació a la necessitat de recuperar l'espai públic i, evidentment, doncs, també va fer una apel·lació a la necessitat d'impulsar i de continuar apostant per les polítiques d'habitatge.
Tubau, que va dir una frase també molt, molt sovint utilitzada al llarg d'aquesta legislatura, podem parlar del futur, tot plegat, però del mentrestant. Tubau que deia, bé, mentrestant què? I algunes altres intervencions de Tubau fent referència al que guanyem, entén, com a projectes especulatius, Vallcarca o el projecte de l'Atlàntida, i per altra banda d'un govern que, segons va dir, és molt prudent amb els poderosos, però molt exigent amb la ciutadania. Deu i 28 minuts, com els dèiem, són 10 portaveus i una alcaldessa. Per tant, dona molt de sí el ple sobre l'estat del municipi. Des de Vox, José Antonio Gilabert, que va fer referència precisament a aquesta ambivalència entre un ple en l'àmbit conceptual o un ple en l'àmbit de numeració de la gestió. I entenia Gilabert que el ple es vinculava massa a la gestió del govern i no tant a l'estat del municipi.
I en aquest sentit va criticar que es dediquen més a la gestió pura, agafant precisament la consideració que havia fet anteriorment el regidor de Guanyem sobre la qüestió de la gestoria i no tant a la política efectiva, és a dir, als grans projectes que impulsen un municipi. I va apel·lar especialment a la qüestió del que ell entén com a inseguretat, la percepció d'inseguretat que es té en determinats llocs, en determinats barris, en determinats moments a Sitges.
Una percepció que entraria en la línia del que deia també Luis Miguel García, però aleshores hi ha aquella qüestió dels números. El govern fa valer que ha baixat un 16%, l'índex de delinqüència a Sitges, però José Antonio Gilabert de Vox parlava especialment dels furts, tant sigui al centre com a les platges, i els robatoris en zones allunyades, en urbanitzacions, en cases particulars, com quelcom que continua generant inseguretat al municipi. Va parlar de la necessitat d'implementar la plantilla de la policia i els recursos de la policia, i va parlar també de la neteja i del manteniment i de tot el que fa referència a la façana costanera. Va dir obertament José Antonio Gilabert que el Club de Mar no es va enderrocar per un recurs que va presentar el propi Club de Mar, no perquè l'Ajuntament fes alguna cosa en el procés judicial que va gestionar tot aquest assumpte. També va fer referència a les obres dels talussos de la zona de Riera Xica, dient que fa anys que estaven així i l'Ajuntament en cap moment va enviar una sol·licitud al Miteco perquè poguessin ser arranjats. Fets per Sitges, també una intervenció del tot, diríem, amb un registre molt propi, perquè Fets per Sitges va parlar Nacho Rubí sobretot del paper de la seva formació al llarg de tota aquesta legislatura i va abocar l'inici, una vegada més, de la legislatura amb el pacte. Bona part de la intervenció es va destinar també a fer referència a aquells moments del pacte i de les negociacions, primer en Junts per Sitges i després amb altres formacions polítiques, i per dir-ho d'alguna manera, Fets per Sitges va fer valer el seu paper en aquesta legislatura, amb una frase, diguem-ne, prou lapidària. Si avui seuen en aquest govern municipal, també és possible gràcies a Fets per Sitges. D'alguna manera, fent referència a les paraules donades en el seu dia i a si s'han complert o no s'han complert i a fins a quin punt Fets per Sitges ha actuat de manera proactiva al llarg d'aquestes legislatures. Va fer referència, per exemple, al regidor Rubí, a que en aquest darrer any hi ha hagut 5 propostes d'acord de Fets per Sitges aprovades i moltes d'elles per unanimitat votat en el ple municipal.
Sí, bàsicament va apel·lar el regidor de Fets per Sitges al paper constructiu que ell considera que ha tingut la seva formació al llarg de tota la legislatura, fent propostes que després eren acceptades per la resta de grups.
I Eva García, del Partit Popular, gairebé podríem agafar la seva frase final, perquè va ser també una de les frases. Només queden 410 dies del govern Carbonell, va dir Eva García, una d'aquestes frases lapidàries que de tant en tant deixa la regidora del Partit Popular. Bé, ara en quedarien 409, parlàvem per ahir. Bé, d'un alcalde que no té pressupost, ordenances ni contracte de neteja, esperava més autocrítica. Així va començar la seva intervenció Eva García, que va fer referència a la situació del municipi i a la manca de projecte i de lideratge.
Va dir que no governen, sobreviuen, i hi ha regidors dels que no sabem a què es dediquen, va dir Eva García després d'escoltar les consideracions que s'havien fet per part dels grups del govern, i va apel·lar especialment a dos aspectes que són especialment criticables, segons la regidora del Partit Popular: per una banda el top manta, i per una altra banda la manca d'una estratègia marítima de restauració del front marítim de Sitges.
Mm-hmm. I la regidora Eva Alonso, que va dividir la seva intervenció en aquest torn inicial i després en el torn de rèplica. El torn de rèplica va estar més destinat a tot allò que feia referència exclusivament a l'àmbit de les botigues de Sitges, mm-hmm, i fins a quin punt els partits del govern expressaven compromisos amb les botigues que s'han complert o no s'han complert. Va fer referència també a que en aquest sentit Sitges Grup Independent havia complert, perquè no apareixia res de les botigues en el seu programa electoral, i efectivament no hi ha hagut res. Però en la intervenció inicial, diguem-ne que l'expressió tard i malament va ser la que va fer servir Elena Alonso per definir el govern en el contracte de neteja, en el del bus urbà, en el d'assistència domiciliària, pel fet que són contractes que encara no s'han pogut materialitzar, a que no hi ha ordenances fiscals, a que no hi ha pressupostos.
Correcte.
I a que el govern n'ha responsabilitat a l'oposició de tot plegat.
Les mancances, especialment, de tot allò que no s'ha pogut aprovar en el ple, ordenances, contracte de neteja, manca el pressupost, doncs van ser motius d'apel·lació per exemplaritzar aquesta soledat del govern, segons Elena Alonso.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs fonamentalment això. Després, alguns apunts, que es van donar, l'alcaldessa va dir que respecte a l'any passat en habitatge estem millor, en sostenibilitat estem millor i en equipaments estem molt millor, i entén que Sitges progressa adequadament, entre altres coses, algunes de les respostes que es van donar. Mònica Gallardo, que va dir que la realitat és molt tossuda i que el que passa fora no és el que passa, millor dit, fora, sí, no és el que s'explica en el ple municipal. Albert Oliver Rodés, que va dir que entre els que volen sumar i els que tenen un no per resposta, això és el que es pot veure en el ple municipal. Luis Miguel García, que va demanar que es posin dates de caducitat a les llicències dels UTS, per tant, els apartaments turístics que tinguin data de caducitat, com s'ha fet a Barcelona. David Martínez, que va fer ja una segona intervenció apel·lant més, ja més de cara a partit, gairebé va ser una intervenció allò semi-electoral, a treballar des de la proximitat, pensant en Sitges, en la seva gent, etc. Carme Gasulla, que es va referir a aquest missatge catastrofista que a vegades s'escolta des de l'oposició, i que el mes de maig es posarà sobre la taula el projecte de reforma de Can Fals, participat per nens de les escoles, i que estem aquí per construir i no per destruir, va dir Carme Gasulla. Josep Maria Tubau, que va fer referència també als temes que ja havia comentat, que cal blindar el català, va dir Tubau, perquè no se sap mai qui pot manar i, per tant, que s'ha de blindar el català. Va interpel·lar el govern sobre quin és el posicionament del govern sobre Vallcarca, perquè diu que s'ha conegut el posicionament d'algunes formacions, però no del govern en general, sobre Vallcarca. Es va parlar del CAP, va posar dates també, Tubau sobre aquest CAP que va néixer quan Sitges tenia 16.000 habitants i que ara és un CAP que no funciona a les 24 hores i Sitges té la població que té i molta gent ha d'anar a Camils. José Antonio Gilabert, que va dir que en habitatge estem molt pitjor perquè no compensa la feina que està fent les institucions a l'Ajuntament a la velocitat a la qual va al mercat i no s'ha fet res per mobilitzar l'habitatge buit, i Elena Alonso, com es dèiem, que va fer referència a les botigues de Sitges. I aquesta intervenció d'Eva García, que tenia relació amb la frase de l'alcaldessa, havia d'arribar una dona alcaldessa per enfrontar-se a molts reptes d'aquests, per enfrontar-se a sectors econòmics i a lobbies molt importants, i Eva García, que va dir: no suporto l'odi que tenen vostès als homes. Així ho va dir en veu alta. I llavors l'alcaldessa li va contestar fent valer que era una intervenció molt malaurada aquesta d'Eva García. 10:37. A continuació, el ple de l'estat del municipi dura 3 hores, editat sense l'intermedio, sense el servicio de bar. O sigui que aquí tenen 3 hores, per tant, 10:37, 11:37, 12:37, una... cap a 1:45, així. És que sí? Que ja no sé ni comptar. Sí? Va, a 3:45, això estarà fet. O sigui que si volen passar una estona, allò que dius, mira, a veure com està tot, fins abans de dinar, aquí la tenen. Ai, que s'ho passin de gust. Nosaltres tornarem demà a partir de les 9. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.